Doncs avui que tenim una temperatura relativament baixa, aquesta, les mínimes d'aquesta nit i les que tenim hores d'ara, fregant els 22 graus, parlarem, entre d'altres coses, de volcans, perquè encara que caigui molt lluny, el de La Palma, també en tenim per aquí a prop. Soc el Ricard Álvarez i en parlem de tots, de tot això, tot seguit aquí, Herrera en Cope a Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Com dèiem, 22 graus, realment. Vull dir que no... Que vaja, que està la cosa fresqueta aquest matí. Aquest matí han baixat les temperatures i aquesta nit es dormia bé. No arriben als 22 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. En fi, buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una repassada a coses que han passat i que estan passant. Entre d'altres, ull el que dèiem el divendres, allò d'aquell conductor que van enganxar, que va donar positiu amb totes les drogues que detecta l'aparell de la Guàrdia Civil. Va passar a La Rioja. Això ho dèiem divendres al migdia. A la nit, una altra persona, per no dir un altre adjectiu, embestia dos persones que anaven amb moto, matava les dues, es donava la fuga... I quan el van enganxar, entre d'altres coses, va donar positiu també amb alcoholèmia i amb alguna droga. En fi, parlarem tot seguit a l'actualitat informativa. També parlarem de volcans avui i ho farem amb el president del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. Bueno, que és un volcà, per què està passant això, si avisen, si no avisen, si podem detectar-ho i si... Perquè el de La Palma ens cau molt lluny, però... Hem d'estar amoïnats perquè en tenim aquí a prop a Catalunya, a la Garrotxa. Ens ho explicarà el Ramon Pérez. I amb tot això, encara abans d'arribar a la una, hi posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González. I a partir de dos quarts de dues, la nostra tertúlia d'esports, on ja saps que posem sobre la taula resultats i totes les notícies esportives. Tot això des d'ara mateix i fins a arribar a les dues. Abans, però, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Tenim a l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel ennuvolat aquest dilluns a Lleida, amb xàfecs que podran anar acompanyats de tempestes i que seran més probables a les comarques de la meitat nord. Les temperatures màximes avui en descens, sobretot al Pirineu. Ens quedem, per exemple, amb els 15 graus a Viella, 22 a la Seu d'Urgell, 25 a Tàrrega o els 27 a Lleida i Balaguer. Tot això amb vent variable i fluix. De cara a demà dimarts, esperem una jornada similar a la d'avui, amb intervals de núvols i amb probabilitat de xàfecs al llarg del dia, sobretot a la meitat nord. Les temperatures mínimes baixaran aquesta propera matinada, temperatures nocturnes de 6 a 10 graus, i demà màximes que arribaran als 16 a Viella, 21 a la Seu d'Urgell, 23 a Tàrrega o els 25 a Lleida i Balaguer. Per últim, el vent continuarà variable i fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Ara sí, a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
I hem de començar parlant de successos, i és que aquest cap de setmana el jutjat de Guàrdia de Lleida va acordar l'ingrés en presó provisional comunicada i sense fiança pel conductor detingut per l'accident mortal de la nit de divendres a la A22 a Lleida, en el qual van morir Josep Pepollà Danosa, de 41 anys, i la seva parella Maria Massip, de 39. Justament divendres parlàvem, ens fèiem ressò, de que a La Rioja s'havia detingut un conductor amb una autopista que feia zigazagues i havia donat positiu per alcoholèmia i positiu a totes les drogues que l'aparell que disposa en aquell lloc la Guàrdia Civil té. És a dir, havia donat positiu en tot. Afortunadament l'havien detingut abans de que passés res i al final vam reflexar de que bàsicament s'enduia una multa de 1.000 euros per una història i 200 euros per una altra. Jo vaig dir que creia que era baixíssima, que no pot ser aquesta sensació de que, bueno, si m'enganxen al final són 1.000 eurets i aquí no passa res, no? Malauradament les coincidències, o la llei de Murphy, digue-li com vulguis, va fer que ahir, que aquella mateixa nit, divendres, doncs una persona amb vehicle s'endugués per endavant a dues persones que anaven amb moto i ni tan sols s'aturés. les va matar les dues, no es va aturar i va ser la sort de que el cotxe va quedar en mal estat. Els Mossos d'Esquadra el van interceptar perquè pensaven que tenia un problema mecànic, que anava punxat, i a partir d'aquí doncs van descobrir la magnitud de la tragèdia. Per parlar des del punt de vista legal, per entendre'ns, hem contactat amb Q2 Advocats, ja sabeu que són els nostres advocats de referència cada setmana, els dimarts, però avui parlem amb el Jaume Oriol, que és advocat especialitzat en dret civil i penal. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
La veritat és que això va passar pràcticament a mitjanit de divendres, un cas que no és aïllat, un vehicle que causa un accident, que es dona a la fuga i que després, si aconsegueixen enganxar-lo, dona positiu en alcoholèmia i amb droga. Legalment, aquí hi ha hagut més d'un cas, més d'un cas, vull dir, hi ha hagut més d'una infracció.
Sí, n'hi ha unes quantes. Aquí ens podem trobar amb dos delictes d'homicidi per imprudència greu. Ens podem trobar amb dos delictes, contra la seguretat viària, per conduir sota la influència de substàncies psicotròpiques o alcohol, no sé exactament quines són les circumstàncies fàctiques. Parlo en relació a el que he llegit en premsa, desconec completament el fet, però sembla que sí, que aquesta persona hauria pogut donar positiu d'aquestes substàncies. Ens trobem amb un delicte d'omissió del deure de socors per abandonar el lloc de l'accident i marxar deixant a les persones malferides o desgraciadament difuntes al lloc dels fets. Sí, parlem de circumstàncies molt greus i parlem de penes de presó, sí.
Sí. Ja, en una situació així pot haver algun atenuant?
No n'hi ha cap d'atenuant. En principi, pel que jo conec de les circumstàncies del cas, no n'hi ha cap d'atenuant. De fet, aquí ens podem trobar que pels delictes d'homicidi per imprudència greu, la pena que estableix el Codi Penal és de 1 a 4 anys de presó, val? Probablement se li aplicarien amb la seva part superior de la pena, és a dir, a la meitat superior d'aquesta pena, és a dir, que parlaríem de penes de 2 anys i mig de presó en amunt per la imprudència, per l'homicidi per imprudència greu. Parlem també de retirar el carnet de conduir probablement per temps com a mínim de 4 anys. Parlem d'unes multes molt importants i, a més, afegit el delicte d'omissió del deure de socors, que és de 6 mesos a 4 anys, també de pena de presó. Per tant, estem parlant d'una omissió del deure de socors també molt greu i, per tant, probablement també s'aplicaria en la seva meitat superior aquesta pena. Llavors, aquesta persona penso que es pot enfrontar amb unes penes bastant greus.
Sí, ara, si fem comptes,
se li demana presó per bastants anys, perquè s'acumulen. És a dir, cada delicte no és que tingui... aquests delictes per imprudència no tenen unes penes molt greus, tal com es pot veure. Causar la mort per imprudència greu està penat de 1 a 4 anys, però és que en aquest cas se li suma que són dos delictes, perquè són dos els difunts i perquè hi ha una omissió del deure de socors.
Ara, si fem càlculs, estem parlant d'uns 10 anys aproximadament, eh? Podríem estar parlant d'uns 10 anys.
Sí, se podria estar parlant d'això, sí.
Després hi ha tots els mecanismes penitenciaris que poden fer que això s'arribi a reduir.
Sí, perquè les penes per imprudència, doncs, des d'un punt de vista penitenciari, moltes vegades tenen una consideració, se podria dir, potser una mica més laxa, no? Llavors, a l'hora de beneficiar-se de les qüestions relatives a beneficis penitenciaris, en certa manera, s'hi podria beneficiar abans. Però, bueno, això és una mica especular,
sí, perquè
tampoc no sabem massa bé. És a dir, quan aquesta persona, si se l'arriba a condemnar, se sàpiga exactament la condemna, doncs llavors se podrà saber quant temps passarà a dintre.
Vale. Doncs hem parlat amb el Jaume Oriol, és advocat a Q2 Consultors, està especialitzat en dret civil i penal, i avui hem fet aquí doncs una mica de recull del que podia arribar a ser aquestes penes. Al final, Lleida és una ciutat mitjana tirana petita, per entendre'ns, i com passen aquestes històries, doncs en parlem tots. Per desgràcia. Jaume, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Que passeu bon dia.
Cope Lleida. Estàs informat.
Aquest cap de setmana més de 150 persones s'han concentrat a Sant Llorenç de Montgai, a Camarasa, a la Noguera, per protestar contra les obres de sanejament a la paret de l'os que la Diputació de Lleida està realitzant per evitar despreniments de roques a la carretera que uneix aquest poble amb Camarasa. Denuncien que les obres són improvisades i desproporcionades i que també afecten l'espai natural. Per aquest motiu, exigeixen que s'aturin i que replantegin per tal de mantenir l'equilibri entre la protecció del medi ambient i l'ús que n'han de fer les persones. També demanen a la Diputació que faci públics els projectes i estudis previs relacionats amb l'actuació. A la trobada s'hi ha llegit un manifest i també s'han recollit signatures. Víctor Francia, veí de Sant Llorenç de Montgai, es mostra espantat pels despreniments de grans dimensions durant les obres de sanejament d'aquests darrers dies.
Presenta que havia de ser un sanejament de la muntanya perquè caiguessin les pedres que estiguessin més inestables amb perill de caure imminent, però bueno, durant aquests dies han vist caure unes pedres molt grans, algunes de mida fins i tot de la mida d'un camió, que han trencat la carretera cap avall i bueno, tot això ens ha espantat perquè pensem que és un medi natural protegit i bueno, el que volíem fer era un toc d'atenció. Volem tindre informació de com continuaran.
En fi, el mínim, saber què s'està fent i per què s'està fent i si està ben estudiat. El mínim, eh? Amb salut. El Departament de Salut ha començat ja a vacunar amb la tercera dosi els usuaris de les residències de gent gran de la regió sanitària de Lleida. Els primers en rebre la dosi addicional han estat els prop de 225 residents dels centres de Balàfia 1 i Balàfia 2 a la ciutat de Lleida i de Betula Alba al Maselles. Entre ells hi ha hagut Milagros García, la primera persona de la regió que va rebre la vacuna ara fa 9 mesos, el 27 de desembre del 2020, va ser la primera persona. En total, a la demarcació hi ha 74 residències de gent gran on hi viuen unes 3.600 persones que ara podran rebre aquesta dosi addicional de la vacuna. I encara amb salut, 15 pacients de la unitat de trastorns cognitius de l'Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida han participat en els assajos clínics per avaluar un nou fàrmac contra l'Alzheimer. Concretament, la Food and Drug Administration, amb seu als Estats Units, ha aprovat aquest nou medicament que està pendent d'avaluació per part de l'Agència Europea del Medicament. Després de 15 anys sense nous fàrmacs per la malaltia, aquest nou medicament permet frenar-ne la progressió. Paral·lelament, investigadors de la Unitat de Trastorns Cognitius i del grup de recerca Neurociències Clíniques de l'IRB Lleida estudien biomarcadors en sang i en líquid cefarraquidi per al diagnòstic precoç de l'Alzheimer. I a Lleida Ciutat, el Civicar ha enxampat 805 cotxes mal estacionats en els seus primers 3 mesos de funcionament, el juny, juliol i agost. La majoria, un 40%, que són 322 vehicles, estaven aparcats en doble fila. Amb aquest nou vehicle, un agent condueix mentre un altre capta i registra imatges de conductes incíviques en directe, mentre el vehicle està circulant gràcies a unes càmeres instal·lades al sostre del vehicle. Pel que fa a les denúncies d'alcoholèmia i drogues, l'any 2020, la Guàrdia Urbana va tramitar-ne més que el 2019, tot i els mesos de confinament. També van augmentar les denúncies per conduir sense permís i per conducció temerària. Pel que fa al 2021 i amb dades de gener fins al juny, sembla que la tendència segueix a l'alça pel que fa als delictes de trànsit. I abans de parlar d'esports, encara direm que Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya proposa al Departament d'Atenció, d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que impulsi una assignatura sobre alimentació a les escoles i instituts del país. L'organització agrària planteja que els nens i els joves puguin adquirir coneixements sobre com es produeixen els aliments a Catalunya i sobre l'alimentació i els seus efectes en la salut. D'aquesta manera, JARC vol combatre la pressió de col·lectius i organitzacions de desinformació i l'allau de notícies falses que criminalitzen la imatge dels ramaders i el consum de carn. A la vegada, des de JARC plantegen que aquesta assignatura també s'imparteixi al conjunt de l'Estat. De fet, si han de fer aquesta assignatura, totalment d'acord, que expliquin veritat, sobretot que expliquin veritats, que després ja sabem què passa amb la manipulació de la informació. Ara sí, parlem d'esports a Cope Lleida.
Esports. Cope Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Entre d'altres, aquest cap de setmana va tornar a jugar al camp d'esports el Lleida Esportiu, Sergi, amb la primera derrota de la temporada.
Sí, 0-2 davant de l'Europa, dura derrota, 2 punts al Lleida, zona de descens després de 3 jornades i males sensacions les que ahir donava el conjunt de Gabri. No únicament per la derrota, que és dura, especialment a causa de la derrota, sinó perquè la primera rematada amb Sarperí del Lleida va ser al minut 89, quan Sidia va tenir una oportunitat que va aturar el porter de l'Europa, Sergio. Abans no sabíem si el porter de l'Europa era bo o dolent perquè no havia tingut a què intervenir. També és veritat que l'Europa únicament va rematar 2 vegades entre els 3 pals, però les 2 vegades van ser gol i van significar aquest 0-2. El 0-1 al minut 34, David Jiménez, i el 0-2 que arribava a la segona part al minut 20. Per què va perdre el Lleida? Doncs el primer perquè no té una capacitat defensiva suficient a la categoria, ha rebut el gol en tots els partits, aporta 5 rebuts en 3 partits del conjunt de Gabri, i especialment perquè al centre del camp costa moltíssim crear. Amb nivell de davantera i de rematada, pràcticament no va haver-hi rematades perquè no va haver-hi pilotes bones dins l'àrea. El Lleida està jugant amb un 3-5-1-1, li està significant molts problemes amb aquesta línia de 3 centrals i 2 laterals, que significa que els laterals han de ser molt atents. Falta la zona de creativitat i moltes zones que es deixen amb espais lliures. 0-2, pròxim partit, senyals d'alarma enceses, diumenge a les 12 al camp de l'Andrax.
Gràcies, Sergi. En parlarem d'aquests i altres resultats a 2:15 a la nostra tertúlia de la radiografia. Fem una pausa i de seguida parlem de volcans, va.
Esta temporada llega una nueva 13, más informativa, más variada, más grande.
No busques más, tu tele es ya una realidad.
Más producción propia que nunca y toda la información al día.
En todas las franjas horarias, 7 días a la semana.
Grandes historias de interés humano.
Periodismo en estado puro.
Y ahora, también los fines de semana.
Entretenimiento.
Espectáculo.
Un humor de altura.
El mejor cine para toda la familia y las grandes joyas de cine clásico de la historia.
Compromiso con el bien común
y con la sociedad.
Mucho más que tu tele, tu gran familia.
13, tu televisión. Compártela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
La veritat és que n'hem parlat, encara que no sigui d'àmbit local, però quan passen aquestes històries, de seguida se'n parla. T'estic parlant de l'erupció del volcà a l'illa de la Palma, a les Canàries. La veritat és que aquesta demostració de força de la natura, dels elements naturals del planeta, i més avui en dia, que hi ha càmeres d'alta definició i que està gravat per tots els angles, doncs no deixa de, almenys a mi, de posar-te els pèls de punta quan veus aquestes imatges. I a més, doncs, després les llengües de lava, no?, que baixen i baixen en aquella velocitat pausada, lenta, però són implacables. En fi, el que he fet aquest cap de setmana és preguntar-me, escolta, i a Catalunya, perquè a Catalunya tenim zona volcànica, això passarà, no passarà, és cíclic, ho tenim controlat? I per parlar de tot plegat m'he posat en contacte amb l'il·lustre Col·legi de Geòlegs de Catalunya i està amb nosaltres el seu president, el Ramon Pérez. Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Escolta, primer de tot, gràcies per atendre'ns. No sé si com a geòleg també, evidentment fan molt mal els volcans, però veure aquesta força de la natura és impactant,
Sí, com a geòlegs, És un espectacle, és un espectacle preciós, com a espectacle, i que és bo per la societat que també recorde de que la Terra és un sistema que té una dinàmica pròpia i podríem dir, entre cometes, té vida pròpia, no? Uh-huh. Ara bé, això no treu que segons on es doni el vulcanisme, doncs clar, pot arribar a produir catàstrofes.
Evidentment. Es pot, amb la tecnologia d'avui en dia i els coneixements que tenim, es pot acabar preveent quan entrarà en erupció un volcà?
Bueno, ara en tenim la prova. Està tothom a punt perquè això...
Estava avisant.
Esperant a que petés, per dir-ho d'una manera. Mm. Per tant, si es posen els medis adients, i en aquest cas, des que hi va haver, sobretot les erupcions del Hierro, aquí hi havia tots els medis de control i monitoratge, doncs, i tots els medis tècnics i científics que hi ha, doncs, no pots dir passarà demà a tal hora i tal minut, això no, però sí que veus com està evolucionant un procés i si ja està tància a l'erupció, sí.
Ramon, al final l'erupció d'un volcà què és? De manera ràpida i no molt tècnica.
Sí, l'erupció d'un volcà és molt fàcil a entendre-la, simplement és que és una vàlvula, per on surt un excés de pressió, uh-huh. Podríem dir així. És a dir, igual com quan tenim doncs, una olla a pressió, la poses a escalfar i de cop comença a sortir un vapor per aquella valvuleta, doncs això és el mateix. Hi ha una acumulació de vapor a sota de la Terra, degut als motius que sigui, un magma que va pujant, va fent pressió, una pressió física i també una pressió amb vapor, i arriba un moment que és el lloc on li és més fàcil, perquè està fracturat, el motiu que sigui, doncs per allà comença a escapar-se aquesta pressió, perquè la pressió sempre vol anar d'un lloc que hi ha molta pressió a un lloc que n'hi ha menys. S'escapa per allà i acaba produint-se el volcà.
Clar. Venint ara cap a casa nostra, a Catalunya, conec la zona volcànica de la Garrotxa, que afortunadament fa força temps que no està activa. Teniu localitzades més zones a Catalunya?
La zona volcànica de la Garrotxa és la zona principal, tot i que és un sistema volcànic que no és només a la Garrotxa, hi ha episodis volcànics de més o menys la mateixa època a d'altres punts de Catalunya, fins i tot a les Columbretes, però el lloc principal és tot el parc volcànic de la Garrotxa, sí, uh-huh. És la zona principal.
S'està monitoritzant aquesta zona?
Ni de bon tros com es monitoritza a les Canàries, perquè no tindria cap mena de sentit fer-ho. Sí que hi ha, evidentment, un control sísmic, que hi és a tot Catalunya, tenim tot el control sismològic, però el que no hi ha és el control, com hi ha a les Canàries, doncs, un control topogràfic de detall per si hi ha deformacions, o controls de gasos. Això no hi és, i és normal que no hi sigui, mm-hmm. perquè no estem en la mateixa situació.
Clar, llavors, les erupcions són cícliques o són imprevisibles?
A veure, ni una cosa ni l'altra. No és allò de dir, ui, toca l'any que ve, perquè cíclic toca cada X anys i punto. No és així, però tampoc és imprevisible. Hi ha un període de retorn aproximat. En el cas, per exemple, de la Palma, aquest període de retorn està entre els 50 i els 100 anys. Mm-hmm. De fet, és el que ara hi ha hagut aquesta, la de Cumbre Vieja, però no, l'any 1971 hi va haver la de Teneguilla, l'any 1949 hi va haver la de Sant Juan, i bueno, van més o menys per tot el registre que es té, doncs va d'entre 50, 100 anys, algun cop menys, algun cop més. Aquest és l'ordre. Per tant, això és el que en diem el període de retorn, no? Que està entre 50 i 100 anys. En el cas de Catalunya i de la Garrotxa, és un sistema volcànic doncs, que existeix des de fa aproximadament 12 milions d'anys, i el darrer episodi que s'ha produït d'erupció doncs va ser fa al voltant d'uns 9.000 anys.
Déu-n'hi-do.
Que és molt, però a escala geològica tampoc és tant.
Clar,
si
clar.
Comparem aquests 9.000 anys amb els 12 milions d'anys que fa que aquest sistema està funcionant, doncs és ben poc, no?
Clar.
i sabem que té aproximadament un període de retorn de l'ordre dels 12.000 anys, més o menys, no?
Bueno.
Per tant, això vol dir que fins d'aquí 3.000 anys no n'hi haurà cap? No, no, podria ser-hi. L'únic és que això no passarà de la nit al dia. No, 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 no passa de la nit al dia.
Sí, hi ha indicis, hi ha, sempre hi ha indicis.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Sí, 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 sí.
Doncs res, hem volgut parlar avui de volcans simplement doncs, perquè està d'actualitat i també per recordar que tenim una zona magnífica per visitar, com és la zona volcànica de la Garrotxa. Suposo que ni com a geòleg, Ramon, anar a visitar les zones volcàniques té una importància que no trobes a d'altres punts de la geografia, és a dir, és on es genera material nou, no?
Correcte, és una zona de creació de material nou i és molt maco d'anar-ho a veure, i el parc de la Garrotxa, el parc volcànic de la Garrotxa, a més està molt ben explicat, està molt ben treballat perquè tot el públic ho pugui veure, veus realment un volcà com és per dins i està molt, molt preparat per a gaudir d'un dia de natura i també de saber una mica més del nostre entorn.
I tant, sí, que sí.
Està molt bé.
Hem parlat amb el Ramon Pérez, és el president de l'Il·lustre Col·legi de Geòlegs de Catalunya, que li agraeixo moltíssim que ens hagi pogut atendre avui aquí a Herrera en Copé a Lleida.
A
Ramon, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Electric. This boy is electric and you're sparkling like the universe connected.
Hola, que li anem a posar somriures, ja saps, amb el Joel Carnicer.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Que ja és el moment en el que posem somriures a les cares de la gent. Ja saps, camí cap a la una de la tarda, dilluns, i això vol dir que hem de donar la benvinguda al Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
All right! Home!
Per cert, ho sé, perquè m'has enviat una foto fa un minut. Escolta, la companya que tens aquí ajeguda al costat del sofà, t'ha mirat malament o no?
No, està encantada. Està encantada.
Vale, no, anem a explicar-ho, que és una gosseta que... Bueno, podem explicar la història, no?
Podem explicar la història perfectament.
És molt maca la història, vull dir, perquè vegeu que el Joel, que sí, que ens fa aquí l'espai d'humor, però és una persona que té un cor enorme, eh? Un dia anava per la carretera i es va trobar una gosseta abandonada i amb perill imminent d'atropellament, perquè vaja, vull dir, els pobres animals quan estan perduts o abandonats al costat d'una carretera, malament. I escolta, sé que la vas agafar, la vas netejar, la vas mimar, vas esperar-te a veure si algú es posava en contacte algú amb tu, i com que no ha passat, doncs finalment l'has adoptat.
Me l'he quedat, pobreta meva, i bueno, mira, ja està, me l'hem portat aquí a Barcelona.
Però és agraïda, que sí?
Molt agraïdes, molt agraïdes. Un sol, és un solete, no es porta molt bé de moment, i això. Justament aquests dies els diré als meus alumnes que si mai... els diré, dic, com a, dic, si mai m'entero, dic, perquè m'enteraré, dic, perquè tinc superpoders per aquestes coses, dic, si mai m'entero que abandoneu un animal, dic, vindré i us mataré.
Ala, venga. Dic,
perquè... Però crec que és de ser molt, molt, molt poc ésser humà.
Sí, sí,
no?
Totalment.
I que perquè després te trobes les associacions com, jo què sé, la Lídia Argilés, n'hi ha moltes allà.
N'hi ha moltes, per desgràcia, n'hi ha moltes.
Plenes, plenes de gossos. I aquesta gent es pensa que idíl·licament, aquesta gossa perquè ha tingut sort, però es pensen que idíl·licament sobreviuran, o algú els adoptarà, o a la gossera els tindran, i la veritat és que no és aquesta, és que al cap d'uns mesos no es poden fer càrrec, s'han de sacrificar i són unes condicions deplorables.
Sí, sí.
Llavors, bueno, doncs aquesta gosseta ha tingut sort, però milers i milions d'animals no tenen.
No, no.
Per només
totalment
per quatre capritxos
eh?
de gent que és... És que ho sento
no,
molt.
A l'espai de, dijous...
Imbècils.
El que diem sempre, aviam, que els animals no regalen, eh? Que això no funciona així, eh? A no ser que la persona que l'ha de rebre tingui claríssim el que suposa tenir un animal de companyia, tant econòmicament com d'obligacions. Si ho té claríssim, doncs escolta, perfecte, res a dir llavors. Regala un animal i ja està. Ara, la gracieta del regal al nen o a la nena de casa perquè ens ho ha demanat, perquè hi ha un amic que ho té i li ha fet gràcia, no, perquè sempre acaba malament, de veritat, sempre acaba malament. Bueno, va, que canviem el xip. I
venga.
Sí, canviem el xip. És veritat, eh? Tot el que hem dit és veritat.
De fet, la setmana que ve m'agradaria explicar que la història s'assembla bastant al llibre que vaig escriure. Però bueno, ho expliquem la setmana que ve, així que
venga,
com a enganxe.
Vinga, va, posem somriures. Vinga, va, explica'm coses.
Vinga, doncs pues ja ho saps que durant aquest estiu m'he fotut les botes a trobar informació, perquè jo crec que és dels estius que més notícies absurdes he trobat, perquè suposo que com que l'any passat vam estar com mig tancats i tot, la gent ha tornat a demostrar ara lo meravellosa i surrealista que és a la vegada en aquests aspectes, o lo imbècil també,
sí, també.
Que és, i s'han destapat ara moltes més notícies que m'ha semblat una meravella, no? Llavors, aquesta és relativament nova perquè és d'aquest mes i diu, encuentran un esqueleto humano dentro de un ascensor que llevaba averiado 24 años.
Com aviam.
¿Vale?
Aviam.
Sí. No. Sí. Ojo com és la història,
ja,
¿vale?
Però m'enric, però no m'enric, eh?
No, clar, és que... No, a veure, que això està fet per riure ja, perquè algo que ja ha passat fa més de 20 anys ja ens en podem enriure. Llavors, la cosa és tan que... Resulta que això ha passat a la Índia, que ja ho sabem que el valor d'una vida a la Índia no és igual que en altres països, perquè hi ha tanta gent que els importa tot una mica, els hi és tot bastant igual. I resulta que pues, algú li devia caure un ascensor al cap, es va quedar averiat i ningú va preguntar res.
Nada.
Llavors, el cos aquell està allí des de l'any 97.
Claro. Saps el Big Bang Theory?
Sí.
Pues durant 12 anys tampoc funcionava l'ascensor, per tant...
Ah, pues que no t'estranyi que hi hagués passat això.
24
però és que la gràcia és a veure com t'explico jo això, eh?
Sí.
Resulta que aquest hospital de la Índia el construeixen l'any 91, l'any 97 s'espatlla i diuen, bé, ja està bé. Ja no, és igual.
En un
ja no
hospital.
No? I llavors no és fins ara, no és fins avui en dia. És a dir, doncs 24 anys després que diuen, home, aquest ascensor potser ja el podríem arreglar, no? Ja han passat uns quants dies, no? Que van i es troben que s'havia averiat perquè una persona s'havia quedat i s'havia mort allí. Mare. I al fer palanca no hi havia manera. Total, que ho han descobert i... Però... Hosti, el que em sorprèn molt és que ningú hagi preguntat per aquesta persona.
Ah, això? Doncs... Bueno, però clar, són tants que saber. A saber, suposo que sí que estava denunciat com a desaparegut, però clar, a veure qui l'ha d'anar a buscar al forat d'un ascensor que fa 24 anys que no funciona.
Home, ja home, Ricard, però això ha de fer olor, m'entens?
Sí. Bueno,
però
durant uns dies, sí, després ja no.
Sí.
És que fa molt... Potser feia molta olor tot. Bueno, vale, potser feia molta olor tot plegat i ja està.
Ah, exacte, aquí no em volia anar, però bueno, què hi farem? Vale, llavors tinc una altra, avui no són temàtiques, eh? Jo avui tinc notícies, perquè n'hi tinc tantes que no puc fer temàtica, no? Diu que...
Perdó, ara quan has dit no puc, t'he escoltat com, en lloc de no puc, t'he escoltat com un no puedo.
No puedo, cobarde!
Vinga, va.
Pues diu, fan, un fan... Le arranca al rapero Lil Uzi Vert
el diamante de 24 millones de dólares que se incrustó en la frente.
Home.
Sí, tot és surrealista, d'aquesta notícia.
Sí, sí, tots. I els dos, també.
Tot. O sigui, premi al tonto de l'any.
24 milions.
Aquest rapero, si el busquéssiu, s'escriu tal qual ho he dit, Lil Uzi amb Z Verd, al pues, final.
Mira, vaya a fer una prova i si em funciona t'ho dic. Tu explica i jo faig una prova.
Sí, vale. Total, que el cantant aquest resulta que s'havia ficat un diamant de 24 milions de dòlars incrustat a la front. O sigui, no sé ni com, però incrustat allí amb dili grapes, dili com sigui, dili punts, dili com sigui. I un dia li veuen i diuen, hosti, això ho hem de robar perquè tal. Llavors l'agafen, li van estirar, i la seva declaració és: he estado pagando por un diamante rosa natural de Elliot durante años. Esta piedra costó tanto que he estado pagando por ella desde 2017. Esa fue la primera vez que vi un diamante rosa natural real. I llavors, com que deu ser un bocamoll, li han tret del cap. Igual que aquella pel·lícula de los Vengadores.
És que ara ho estava mirant. No, dic, el que estava provant era... He buscat, el buscador i he posat tonto diamante incrustado, i efectivament surt directe. Claro, dic, a veure si sortirà. No, perquè quan has dit... com es lletreix el nom? No, si no cal. Tonto diamante incrustado. Fiqueu aquestes tres paraules i surt aquí el Lil Uzi Vert, que, per cert, es va incrustar un tros de diamant, o sigui, un tros de diamant entre cella i cella.
Sí, sí,
24 milions. És que s'ha d'estar molt malament del cap, mai millor dit.
S'ha d'estar molt malament i el problema és que tenir massa quartos. Jo crec que quan arriba un punt que tens massa diners, ja te tornes imbècil, perquè ja no saps amb què gastar-ho i ja no tens preocupacions de dir, home, arribaré a final de mes, tal. Vull dir, quan tu tens una vida normal, entre cometes, doncs estàs per la feina, per les coses, per prosperar. Però quan ja tens massa diners, per lo imbècil que ets, perquè jo crec que amb 24 milions, un se'ls pot gastar com vulgui, però 24 milions d'euros pots ajudar moltes persones.
Molta gent.
Pots fer moltes coses si et sobren els diners, no? No, doncs el millor és comprar-se un diamant i incrustar-se'l
al cap. És que jo no ho entenc. En fi, bueno, així estem.
És surrealista. Què més? Aquesta me la volia guardar pel Nadal, però és igual, perquè aquestes històries sempre passen. Detienen a un lotero tras robar un billete premiado y querer huir a Canarias. ¿Vale? Llavors, un tio de Nàpols, resulta que compra loteria, li toquen 500.000 euros, ni més ni menys, i el tio diu, hasta luego, i li roba un bolet, un rasca i gana, amb una senyora gran, de 70 anys, ¿vale? Llavors, ella, la pobra dona, anava allí com dient, m'ha tocat, o sigui, anava a comprovar-lo, veu que sí, el propietari de l'establiment veu que li han tocat 500.000 euros, i el que fa el propi propietari de l'establiment és agafar el bitllet, agafar la moto i marxar corrent.
És que aquí el que no corre vuela.
És que, home, ja si no te'n pots enfiar del teu estanquer,
ja
és una mica de dir, llavors per a què jugues a la loteria? Només per gastar-te els dinerets i prou? Pues la dona diu, m'ha tocat o no? Diu, a veure, un moment, senyora, un moment.
Un moment.
No ho sé, no surt amb aquesta màquina, deixi'm, ara vinc, un moment,
ara vinc
una cosa a la moto, i va marxar.
Mare.
Llavors van tenir sort de que el van poder capturar i...
Quina situació. Va, tens acudit o no?
Ostres.
Ja. Clar, ja.
Ostres.
Que
així en fred...
Però a veure, vols que et regali el llibre aquell de los 2.000 mejores...
Sí, me l'has de regalar. Mira, a veure, ni tinc un que encara pot ser temàtic.
Ai, Déu,
vale?
Espera.
Diu, a veure com l'explico, que faci gràcia o que no em faci. Diu, és el tercer dia de cole, diu, i todavía tengo a dos llorando. Diu, ¿cuántos añitos tienen? Diu, el tutor de sexto de primaria va a cumplir 50 y la de 3 años de infantil 34.
El tercer día de curs. Joel Carnicer. Com se nota ara el sacudit ja de mestre. Joel Carnicer, bona setmana.
Bona setmana, Ricard! Yeah.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Bienvenidos a Mediodía COPE. Qué impotencia lo que están viviendo los vecinos de La Palma, los que viven más cerca del volcán que ayer entraba en erupción y que asisten atónitos a este fenómeno de la naturaleza que está devorando literalmente algunas de sus casas.
Sí, que esa es mi hija y perdió todo, todo, todo lo perdió.
¿Su hija?
Mi hija lo perdió. Toda una vida y sacrificándose y mira, y perderlo todito, ropa. No pudo quitar nada, su dinerito que tenía dentro de la casa. Esto es muy duro. Primero la pandemia, después el fuego y ahora lo peor.
La casa de la hija de Ángeles es una de las 100 que ya se han quemado. ¿Cómo uno va a estar afectada? Imagínate, como nos decía ella, el esfuerzo de toda una vida. Sus recuerdos arrasados por una lengua de lava imparable que no se puede detener, además, de ninguna de las maneras. Ese magma avanza hacia el mar y lo hace lentamente a unos 5 kilómetros por hora, para que te hagas una idea, la misma velocidad que si fuéramos andando a buen ritmo. Y a su paso va dejando una cicatriz irreparable. Pese a ello, lo importante es que no ha generado daños personales gracias a la evacuación de unas 5.000 personas de las zonas de mayor riesgo.
Atención, atención, les habla la Guardia Civil. Esto no es un simulacro. Por favor, desalojen la vivienda.
Pues así, iba recorriendo las calles la Guardia Civil para que los vecinos de las zonas más próximas desalojaran, abandonaran sus casas. Una evacuación que no les ha pillado de sorpresa porque sabían que esto iba a suceder. La duda era cuándo. Llevaban 8 días con miles de temblores bajo la tierra, lo que se conoce como enjambre sísmico, y los expertos ya habían advertido de una inminente erupción. Por eso muchas familias ya estaban preparadas con lo imprescindible, guardado en una bolsa o en una maleta, la documentación, las tarjetas, las medicinas, por si tenían que salir de sus casas corriendo, como finalmente ha sucedido. La verdad que las imágenes que nos está dejando la erupción del volcán son impactantes. Especialmente las de la noche con la oscuridad. Las imágenes de esta noche que han sido tremendas. Esos ríos de lava incandescente avanzando. Unas imágenes que nos llaman además muchísimo la atención porque hace justo medio siglo que no sucedía algo así en nuestro país. La última erupción tuvo lugar también en La Palma en octubre de 1971 y provocó una víctima por inhalación de gases. Precisamente es de lo que también se está pendiente ahora, de esos gases que ya está liberando la erupción volcánica y también de la que ya ha llegado a 3 kilómetros de distancia, según nos están contando los compañeros de COPE que están allí trabajando sobre el terreno y con los que vamos a hablar enseguida. ¿Y todo esto hasta cuándo? Pues esa es la pregunta ahora y no parece además que vaya a tener una respuesta clara porque el volcán podría estar horas, días o semanas emanando lava, una incertidumbre que acompaña a este fenómeno tan espectacular e hipnótico como peligroso y dañino. Es lunes 20 de septiembre, un día en el que tenemos que conocer también otras noticias que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. A ver si adivinas de lo que vamos a hablar ahora. Es ya un clásico los informativos.
La luz.
Efectivamente, y también el butano. Sube el butano y también vuelve a subir la factura de la electricidad. La bombona de butano costará a partir de mañana martes 16,12 euros, un 4,88% más que hoy, el precio más alto desde 2015. Y la luz nos cuesta hoy un 7,6% más que ayer, que es el precio medio de hoy, es de 156 euros con 75 céntimos el megavatio hora. Contamos además, y para esto tenemos que volver a Canarias, pero con otros matices, que ha sido desarticulada en Tenerife una banda de la mafia italiana que presuntamente blanqueó más de 10 millones de euros procedentes de estafas informáticas realizadas por toda Europa. La policía ha detenido a 106 personas a las que acusa, entre otros delitos, de pertenencia a organización criminal, estafa, tráfico de drogas, secuestro, lesiones, coacciones, en fin, Pilar, que no les faltaba de nada, ¿no? Al menos 8 personas han muerto también y 24 han resultado heridas en la Universidad Rusa de Perm, en los Urales, después de que uno de los alumnos abriera fuego nada más entrar en el edificio. El joven ha sido detenido. Contamos que el obispo de Tenerife, Bernardo Árvalez, ha expresado su cercanía y solidaridad con todos, especialmente con las personas que han sido evacuadas y que han perdido sus bienes por la erupción del volcán en La Palma. Pide a la Virgen de las Nieves su intercesión para que este fenómeno de la naturaleza cause el menor daño posible. Esta tarde, además, se celebra la segunda sesión del Seminario de Ecología integral organizado por la Conferencia Episcopal en colaboración con la Fundación Pablo VI. Participarán, entre otros, el jesuita Jaime Tatay y la secretaria general de Justicia y Paz, Isabel Cuenca.
Gracias, Ángel. Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barça, ¿no?, cierra la jornada contra el Granada.
Ronald Koeman está en el centro de las miradas barcelonistas después de la derrota contra el Bayern de Múnich. Hoy recibe al Granada en el cierre de la jornada y su futuro es tema de conversación en las salas de prensa.
Pero no puede ser que tengo que contestar preguntas antes del partido del Bayern sobre si voy a renovar un año más de contrato. Perdimos contra el Bayern y ahora seguramente los próximos preguntas si tengo miedo a mi futuro, que al final cuentan los resultados y nada más, y no tengo ni un miedo en mi futuro. Y al final decir el club en nombre del presidente.
El partido es a las 9 de la noche. En el Barça hay bajas importantes, entre otras Jordi Alba, Pedri, Dembélé o Ansu Fati. Lo contamos en el tiempo de juego a las 8:30. Mañana empieza otra jornada. El Atlético de Madrid juega en Getafe, pendiente de la sanción a Joao Félix, que vamos a conocer también mañana por la mañana. La previsión es de un partido, dos como mucho si se estima un lanzamiento del balón a la grada.
Todo eso a partir de las 3, sigues en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez. Ara mateix 6:30 per sobre de la una, amb 22-23 graus a la ciutat de Lleida. Temperatures relativament baixes, almenys del que veníem tenint. Per tant, avui, aquest matí, ja s'han vist mànigues, jaquetes i dessuadores pels carrers de la ciutat de Lleida. Una temperatura que es fa extensible a la resta de la província, la sensació tèrmica almenys. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada de l'actualitat informativa al Joan Ramon González amb els seus bocins d'història, que ens acompanyarà fins a 2:15 i a partir de llavors fins a les 2 parlarem d'esports a la radiografia amb l'Albert Square, Xavi Pérez i amb la Vanessa Ortega. Però abans, com et deia, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Tenim avui a la Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel ennuvolat aquest dilluns a Lleida, amb xàfecs que podran anar acompanyats de tempestes i que seran més probables a les comarques de la meitat nord. Les temperatures màximes avui en descens, sobretot al Pirineu. Ens quedem, per exemple, amb els 15 graus a Viella, 22 a la Seu d'Urgell, 25 a Tàrrega o els 27 a Lleida i Balaguer. Tot això amb vent variable i fluix. De cara a demà dimarts, esperem una jornada similar a la d'avui, amb intervals de núvols i amb probabilitat de xàfecs al llarg del dia, sobretot a la meitat nord. Les temperatures mínimes baixaran aquesta propera matinada, temperatures nocturnes de 6 a 10 graus, i demà màximes que arribaran els 16 a Viella, 21 a la Seu d'Urgell, 23 a Tàrrega o els 25 a Lleida i Balaguer. Per últim, el vent continuarà variable i fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Freguen els 23 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Gràcies, Alba. Va, que fem una repassada a la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Aquest cap de setmana, concretament diumenge, més de 150 persones es van concentrar a Sant Llorenç de Montgai, a Camarasa, per protestar contra les obres de sanejament a la paret de l'Os que la Diputació de Lleida està realitzant per evitar despreniments de roques a la carretera que uneix aquest poble amb Camarasa. Denuncien que les obres són improvisades i desproporcionades i que també afecten l'espai natural. Per aquest motiu, exigeixen que s'aturin i que replantegin per tal de mantenir l'equilibri entre la protecció del medi i l'ús que n'han de fer les persones. També demanen a la Diputació que faci públics el projecte i estudis previs relacionats amb actuar-se amb aquesta actuació. A la trobada es va llegir un manifest i també es van recollir signatures. El Víctor França, veí de Sant Llorenç de Montgai, es mostra espantat pels despreniments de grans dimensions que poden arribar a la mida d'un camió.
Presenta que havia de ser un sanejament de la muntanya perquè caiguessin les pedres que estiguessin més inestables amb perill de caure imminent, però bueno, durant aquests dies han vist caure unes pedres molt grans, algunes de mida de fins i tot de la mida d'un camió, que han trencat la carretera cap avall i bueno, tot això ens ha espantat perquè pensem que és un medi natural protegit i bueno, el que volíem fer era un toc d'atenció. Volem tindre informació de com continuaran.
Per la seva banda, el diputat de Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida, Marc Barcó, ha defensat l'actuació que s'està fent en aquest espai. A través d'un vídeo que l'ens ha compartit a les xarxes socials, Baró ha assegurat que els treballs tenen com a objectiu minimitzar el risc de despreniments a la carretera LB-4097, per la qual cada any hi passen 60.000 persones. Amb crònica de salut, el Departament de Salut ha començat aquest cap de setmana, diumenge, ahir, a vacunar amb la tercera dosi als usuaris de les residències de gent gran de la Regió Sanitària de Lleida. Els primers en rebre la dosi addicional han estat els prop de 225 residents dels centres de Balàfia 1 i Balàfia 2 a la ciutat de Lleida i de Betula Alba, Almacelles. Entre ells hi ha hagut Milagros García, la primera persona de la regió que va rebre la vacuna ara fa 9 mesos, concretament el 27 de desembre del 2020. En total, a la demarcació hi ha 74 residències de gent gran on hi viuen unes 3.600 persones que ara podran rebre aquesta dosi addicional de la vacuna. I el Departament de Salut de la Generalitat ens ha comunicat que avui dilluns hi ha hagut 11 nous positius, contagis de Covid-19 a la regió sanitària del Pla de Lleida i cap a la regió de l'Alt Pirineu i Aran. Al Pla tenim 29 persones hospitalitzades per Covid-19, una més que abans d'ahir, i els hospitals del Pirineu mantenen una única persona ingressada. La xifra de pacients crítics a les UCIs lleidatanes es manté en 9 des de dimarts passat. I el Departament de Salut ha normalitzat la xifra de morts, augmentant en 4 en aquests darrers 10 dies. I encara amb salut, 15 pacients de la unitat de trastorns cognitius de l'Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida han participat en els assajos clínics per avalar un nou fàrmac contra l'Alzheimer. Concretament, la Food and Drug Administration, amb seu als Estats Units, ha aprovat aquest nou medicament que està pendent d'avaluació per part de l'Agència Europea del Medicament. Després de 15 anys sense nous fàrmacs per a la malaltia, aquest nou medicament permet frenar-ne la progressió. Paral·lelament, investigadors de la Unitat de Trastorns Cognitius i del Grup de Recerca de Neurociències Clíniques de l'IRB Lleida estudien biomarcadors de sang i en líquid cefalorraquidi per al diagnòstic precoç de l'Alzheimer. I a Lleida Ciutat, el Civicar, que és aquest vehicle de la Guàrdia Urbana amb càmeres al sostre, han enxampat 805 cotxes mal estacionats en els seus primers 3 mesos de funcionament, juny, juliol i agost. La majoria, un 40%, estaven aparcats en doble fila. Amb aquest nou vehicle, com dèiem, un agent va conduint, mentre l'altre capta i registra imatges de conductes incíviques en directe mentre el vehicle està circulant. Pel que fa a les denúncies d'alcoholèmia i drogues, l'any 2020 la Guàrdia Urbana va tramitar-ne més que el 2019, tot i els mesos de confinament. També van augmentar les denúncies per conduir sense permís i per conducció temerària, i pel que fa a l'actual, a l'any 2021, amb dades de gener fins al juny, sembla que la tendència, malauradament, segueix a l'alça pel que fa als delictes de trànsit. I JARC proposa impartir una assignatura sobre alimentació a escoles i instituts. L'objectiu és contribuir a combatre el desconeixement i falses notícies sobre la producció i el consum de carn. Nosaltres fem una pausa ràpida i de seguida parlem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Tu vuelta es más fácil con los tecnoprecios y con el ahorro sostenible de los lavavajillas Beko y su tecnología exclusiva Autodose, que consume hasta un 28% menos de detergente para cuidar el planeta.
Y también ahorra en el precio. Tienes un lavavajillas Beko por solo 439 euros. ¿Y las ventajas de los tecnoprecios?
En tienda, web y app de El Corte Inglés.
Empieza la semana con buen pie.
¡Qué carita de felicidad!
En Tiempo de Juego.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
Este lunes, más deporte, más fútbol, más liga, más Paco, Pepe y Lama.
Tratará de ejecutar.
Desde las 8:30, Fútbol Club Barcelona, Granada.
¡Gol, gol, 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 gol!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Camí cap a dos quarts de dues, ara sí que ja hem de començar a parlar dels bocins d'història. Ja saps que sempre ben acompanyats amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
I repetint per segona setmana des dels estudis, que això...
Sí, això és un mèrit i un valor afegit.
Ara ho valorem, això, eh?
Sí, la veritat és que sí. És a dir, tot s'ha de dir. És a dir, la setmana passada quan vaig venir, al principi va fer una mica de mantra, perquè fins i tot a casa pues, és més còmode, perquè tens els papers més a mà a tot i te los he preparat d'una altra manera. Aquí te los has de portar a l'estudi una mica. Bueno. Però no, però veritablement compensa, compensa.
Jo ja vaig dir una vegada, farà potser tres temporades... Un dia el Joan Ramon va venir aquí i va començar a desplegar retalls de diari i llibres i vaig dir, caram, escolta, li vaig fer una foto i tot. Dic, no podran dir que no està documentat, perquè de veritat que bueno. Bocins d'història, Joan Ramon González.
Pues sí, pues la setmana passada van començar amb una tragèdia lleidatana, que van morir aquells 33 lleidatans passant el riu Segre. I avui continuem de tragèdies. Vaya. És una altra tragèdia que aquesta es va commemorar també fa 100 anys, precisament, i va passar el 22 de juliol de l'any 1921.
O sigui, ha fet 100 anys, aquest juliol.
Com es va agafar el juliol, no el vam poder agafar a final de temporada, però crec que val la pena recordar-lo, perquè a més crec que és un fet que, tot i que és molt important per la història de l'Estat en general, no sabem, inclús, probablement també va morir, s'hauria d'estudiar més bé, gent inclús potser de Lleida, en aquells fets. Però va ser una de les tragèdies i de les esdeveniments militars més tristos que ha tingut l'Estat. Com va anar això? El desastre d'Anual, que és com si diu a les fonts...
És que ja es diu així,
el desastre d'Anual, en el qual ja està tot dit, en el principi.
Home, les xifres, ara en parlarem,
sí,
però és que les xifres...
Sí. No, en números rodons va ser... No estan molt clares, és a dir, entre, alguns diuen los més...
Sí, bueno, com sempre.
8.000 soldats espanyols que van morir, altres 14.000. Sembla que la ràtio estaria cap als 10.000, però poca broma. Que morissin 10.000 soldats en pràcticament un dia, no? Perquè va durar més, però un dia sobretot va ser fort, el 22 de juliol, que és quan se va produir el desastre, i que va ser, com direm, de seguida una mica, però sobretot per incompetència i altres fets que demostren una mica, a vegades, com s'anava a aquelles guerres d'aquells moments. No?
Sí.
Bé, fiquem una mica en situació. Des de l'època medieval, l'Estat espanyol, quan va acabar de conquerir els Reis Catòlics a Granada, tota la península estava, llavors ja teníem pues, Ceuta, Melilla, i sempre havíem un intent de tenir controlat l'altre costat de l'estret, el que seria el Marroc, inclús per tranquil·litat de... cosa que no es va arribar a tenir mai del tot, a percepció de les ciutats de Ceuta i Melilla, i per això a vegades venien pues, les invasions, sobretot d'Argèlia, venien moltes dels atacs a les costes, i per tant sempre havia aquella lluita constant per intentar controlar una mica el que era aquest nord d'Àfrica. D'alguna manera, al segle XIX, quan ja el colonialisme de les potències occidentals, Anglaterra, i França i demés, França sobretot pues, pràcticament apostarà per controlar el Marroc, tot i que li agafa una mica més lluny també Argèlia, perquè això sigui, després inclús tindrà pues, les conseqüències argelines fins al segle XX de la colonització que va fer França. I Espanya no va voler quedar-se enrere, i també, tot i que a mitjans del segle XIX encara tenia pràcticament tot l'imperi històric, és a dir, tot el que era des de les Filipines fins a Hispanoamèrica, no, perdó, ho dic malament ara, no ho tenia perquè ja l'havia perdut, solament li quedava pues, Cuba i Filipines, això sí, però tota Hispanoamèrica ja s'havia independitzat, i d'alguna manera suposo que aquella mena de desig de tornar a tenir un gran imperi pues, va fer que apostés també per passar amb exèrcit a l'altre costat, al Marroc. Hi va haver la primera guerra del Marroc, que va ser entre l'any 1859 i 1860, en la qual el general Prim, un català que inclús amb els voluntaris catalans va fer una bona feina, en el sentit que va conquerir ràpidament, inclús en sorpresa per lo que van ser els propis francesos, i va ajudar a consolidar aquella zona del nord del Marroc que estigués sota el protectorat francès-espanyol, podríem dir. Després les coses van anar canviant, passem una mica ràpidament al segle XX, i al segle XX, en plena guerra, plena guerra mundial, ja s'ha produït el fet de que d'alguna manera se vol intentar també controlar més aquella zona del nord d'Àfrica. Anteriorment, de totes maneres, des d'Espanya també ja es volia tenir aquells territoris del nord d'Àfrica, i per tant se fa l'aposta de quan el França té el que seria el la colònia del Marroc, pacta amb Espanya de deixar-li una zona que seria la zona, podríem dir, de la part més alta del Marroc, el que és al sud de Ceuta, entre Ceuta i Melilla, lo deixa que sigui administrat per Espanya. La capital d'aquesta zona seria Tetuán, i aquest territori espanyol, que es diu el protectorat marroquí, amb benedicció de França, que seria la que ocuparia la resta del Marroc, és la que d'alguna manera doncs intenta mantenir. Això sempre va ser molt impopular, perquè mantenir aquest territori va costar molts esforços a nivell polític, a nivell militar. Recordem que, per exemple, va provocar l'any 1909 la Setmana Tràgica de Barcelona, perquè els soldats que anaven allí ja sabien que anaven a un lloc que no eren ben rebuts, és a dir, no deixaven de ser una tropa invasora, i la gent del país pues, no els volia, com sol passar en general a tot arreu, no? Hem tingut ara, recordem el que s'ha viscut a Afganistan, i no parlem més d'aquests temes, en aquest sentit, de que per desgràcia encara continuen sent d'actualitat. Per això va haver la revolta de la Setmana Tràgica, en l'intent d'evitar que els soldats anessin a la guerra aquella del Marroc. Recordem que en aquella època el servei militar era obligatori, però havia una possibilitat que els que tenien diners podien pagar una quantitat forta, evidentment per l'època, i se lliuraven d'anar a la mili. Els que no tenien diners, doncs havien d'anar a la mili. Això què vols dir? Pues que, com sempre, l'esforç cau en les classes...
Si al final no som tots iguals, eh?
Correcte. Clau en les classes més baixes, i aquestes, clar, pues són les que han de pitxugar i són car de canó. En general, pues, tampoc no tenen experiència, perquè la majoria pues, venien del món de la pagesia o del món de la ramaderia, és a dir, del món del que era l'Espanya d'aquella època, i per descomptat, no és que estiguessin tampoc massa preparats militarment. De fet, davant d'aquestes coses, hi ha un general que es diu Manuel Fernández Silvestre, general d'aquestos africanistes important, que va veient que té ganes de controlar molt bé el territori. I hi ha una doble política. Uns que diuen, a poc intentar controlar, la política de fer forts per controlar bé el territori. Aquestos forts estaven a una distància entre uns i els altres de cada 30 quilòmetres. Però el problema que tenien és que al situar-los així estratègicament, fer com una mena de línia de frontera per protegir i controlar el territori, caien el fort on queia. I moltes vegades, per subministrar aquell fort que tingués la petita guarnició que estava allí, havien de portar aigua, havien d'anar a buscar els queviures, i havien d'anar una expedició de pues, 5 o 6 soldats, anaven amb les mules a buscar l'aigua per portar-lo cap als seus companys. Clar, aquests soldats que anaven a buscar l'aigua, que anaven a buscar les provisions, eren carta que no fàcil per los moros de la zona, que s'apostaven i els hi feien emboscades, i va començar a haver una sangria important d'aquests soldats que anaven a buscar l'aiguada. Amb això, aquest general, el Fernández Silvestre, va decidir dir, això s'ha d'acabar. Llavors, en lloc d'apostar per progressivament anar implantant-se, va dir, fem una gran invasió, anem amb un exèrcit important cap al sud, va sortir des de Melilla, i això s'acabarà ràpid. Però no va calcular massa més que dir, vinga, anem i som-hi. Som un exèrcit occidental, ben armat, i per tant...
Ja, què pot passar? Sí.
Exacte. No, és a dir, una vegada s'ha també per moltes pel·lícules aquestes que hem vist de gent que s'ho creuen excessivament, no?
Sí.
I bé, va agafar un exèrcit aproximadament d'uns 13.000 soldats, la majoria, evidentment, de l'era, que no tenien gaire experiència militar, i cap a dintre van entrar, i a l'altre costat estava ni més ni menys que Abdelkrim, que era una persona que s'havia format a les universitats, havia estudiat sota el protectorat marroquí, que s'havia fet d'intèrpret de los soldats, de los generals que estaven en la zona. Per tant, coneixia molt bé el que era la mentalitat occidental. Fins i tot es diu l'anècdota de que aquest, el Fernández Silvestre, té el general aquest, com estava molt implicat, va voler aprendre àrab i va estudiar àrab per poder-se entendre una mica més bé a la gent de la zona, la qual cosa això li honora, no? I el professor que va tenir d'àrab va ser precisament Abdelkrim, que és el que després va causar-li, com ara parlarem, la mort i el desastre aquest anual. Abdelkrim era un nacionalista de la zona del Rif. El Rif és... aquesta zona que hi ha entre Melilla i Ceuta és, podríem dir, que sigui com si fos el prepirineu nostre, és a dir, que des de la costa de seguida comences a pujar muntanya i pots arribar a cotes de quasi bé 1.800 metres, és a dir, que és una zona bastant inhòspita i que, veritablement, a vegades dius que se'ns havia perdut allí perquè poca cosa havia d'inclús d'interès econòmic, no? Si no era una mica el prestigi aquest, a vegades, honorífic que podia tenir unes terres a l'altre costat. Les zones aquelles d'allí, los rifenyos, que són la zona dels que viuen allí, que són també una mena de raça especial dintre del Marroc, és a dir, són gent que està molt involucrada al seu territori, doncs es van ficar en plan guerriller i en plan dur a evitar aquella conquesta, i quan van veure que venia aquell exèrcit, se van organitzar ràpidament per aquest líder que tenien natural, que era l'Abdelkrim, i amb 3.000 rifenyos van provocar una defensa i un atac fortíssim el 22 de juliol contra aquesta tropa que venia espanyola, i el problema que va passar és que, en lloc de reaccionar militarment, de dir, bueno, estan atacant formes dels que ens pensàvem, ens organitzem i demés, el Fernández Silvestre, diguem-lo així molt planerament, es va acollonir i va donar ordre de retirada. Bé, la retirada també militarment, com sabran els que sàpiguen una mica, s'ha de fer ordenadament, sí. Perquè si no pot ser un desastre, que és el que va passar. És a dir, llavors van dir ordre de retirada i agafa qui pugui, si va haver una desbandada. Clar, llavors era pràcticament, com qui diu, per part dels rifenyos, pues, a veure qui podia encertar més soldats que se van anar corrents i escapant-se.
Recordo que estem parlant d'una situació que va passar fa 100 anys.
Correcte, correcte.
Vull dir que no havia la tecnologia actual i que les guerres es feien més properament, més cos a cos, per entendre's, no?
Sí, sí.
No, perquè avui en dia, entre coses teledirigides, missils, drons i d'altres històries, quan els soldats se veuen ja és que és el final de tot. Llavors no.
Sí. No, llavors se veien, evidentment, ja érem amb armes de foc, però després se feien a prop. De fet, aquesta fugida va haver en alguns moments algun gest heroic d'alguna brigada que va aguantar per pròpia iniciativa del seu comandament per ajudar a que se poguessin retirar uns quants soldats. Van ajudar, va haver sempre gestos d'aquests heroics, però en general va ser tot un desastre. Tot això ja arrencava de que al juny ja va haver un assalt a lo que era un fort, el fort de Abassar, i en el qual ja van morir uns 350 espanyols, i això també va fer que els soldats tinguessin por. És a dir, el soldat espanyol que anava allí, a part que no anava motivat, tenia por.
Clar.
En la qual, en quan veu que els mandos també trontollen, pues, a córrer, i vull dir, mentre que els rifenyos era el contrari, estaven defensant la seva terra, no tenien por, i anaven pues, al domini del territori. Clar, tot això s'ajunta a que el desastre fora brutal. I per tant, se compta pues, que d'aquesta tropa d'uns 13.000, podríem dir, pues, com a mínim van morir uns 10.000 soldats espanyols, que és una autèntica...
Ho deies al principi, per no sé si hi ha molta documentació sobre el tema, però per estadística segur que algú era de Lleida.
Exactament.
Per estadística, és per tema... probabilitat, vull dir.
Correcte, correcte.
Podria ser que no,
però... Sí, però per això dic que és un tema que s'hauria de treballar més, suposo que potser s'ha treballat, jo la veritat tampoc no l'he estudiat més en això. Evidentment, aquest desastre tan fort que inclús va estar a punt de que la pròpia Melilla fora conquerida pels rifenyos, passa que al final sí que Melilla va resistir i es va evitar aquesta conquesta, i de seguida pues, va haver un informe. Se va encarregar un altre general, el Juan Picasso González, el qual va fer un informe en el qual va arribar a la conclusió, era tio de Picasso, i per això estic així, i aquest va arribar que tot això s'havia provocat per la corrupció de l'exèrcit.
Fa 100 anys, eh?
Exactament.
Fa 100 anys.
Que hi havia tràfic inclús d'armes d'alguns generals, per la covardia d'alguns dels militars encarregats i la incompetència. De fet, el Manuel Fernández Silvestre, el general, es va... ha desaparegut, sembla que es va suïcidar davant del desastre, és a dir, que no se l'ha trobat mai. I, de fet, aquests fets van contribuir a que es provoqués al cap de 2 anys la dictadura de Primo de Rivera, perquè tot aquest problema de la societat del moment a Espanya pues, va ser un caldo de cultiu important. Va haver crítiques, inclús el propi rei li van arribar, i per això va derivar amb aquesta dictadura de Primo de Rivera, que sí, que Primo de Rivera, el 1926, va vindre amb un exèrcit ajudat també per França, van desembarcar a Lucemas i van recuperar tot el Rif.
És que aviam, no havia internet i no anava tot tan ràpid, però al final tot això se sap. Imagineu-vos, fa 100 anys, perdre de cop 11.000 persones, m'és igual si són 10.000 o 12.000 o 9.000, és igual. Per fer números rodons, unes 11.000 persones, jovens, ull, la quantitat de famílies trencades una altra vegada.
Sí, per descomptat.
A més, per incompetència dels que han de decidir, dels que manen o dels que s'han de posar d'acord.
Correcte.
És que de vegades, vull dir, no... Sí, mira. Si es podrien evitar desgràcies.
No, per això, perquè el fet del riu Segre de Butxènit, doncs, bueno, són aquells accidents.
És un accident, sí.
Però aquí,
evitable, però és un accident.
Però aquí també seria aquí evitable, no. Però aquí són aquestes coses d'aquestes d'estat i de més. El Atel Krim va arribar a proclamar la República del Rif, que va estar des del 23 al 26 durant 3 anys efectiva, però el 26 l'estat francès, quan va vindre el desembarcament de Lucemas, lo van agafar presoner i se'l van portar a l'illa Reunió i lo van tenir allí totalment exiliat. Al final li van perdonar, li van commutar la pena i quan li van permetre que tornés cap a França, cap a Marsella, se va escapar del barco i va anar a parar a Egipte, on va morir a l'any 1963. Per tant, Atel Krim és un personatge també interessant, bueno, que valdria la pena recordar-lo, perquè, bueno, en aquest sentit va provocar aquest desastre, però ell va lluitar per el que creia que havia de lluitar, que era pel seu territori.
Sí. En fi, bocins d'història, mira, ens hem tornat a remuntar 100 anys enrere, eh? 100 anys enrere, no perquè sigui lluny, és una cosa que ens hem d'oblidar, recordem el que va passar, recordem a la gent que va perdre la vida i sobretot els que van quedar, que són familiars directes, que poca broma. Déu-n'hi-do. Joan Ramon González, bocins d'història, i tornem dilluns vinent.
Entesos, doncs, fins dilluns vinent.
No és un simple canvi de nombre. Es una declaración de intenciones.
Ideas, servicio, valores.
Los temas que más nos preocupan y ocupan.
Periodismo
en estado puro.
Actualidad y análisis a todas horas.
Y ahora también los fines de semana.
Toda tu información, 7 días a la semana. El 13, tu televisión. Compártela.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado para cubrir todas tus necesidades. Bricomart.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sunlight.
the type to give herself enough love. She live a life hand in a tight glove. I wish that I could fix it, I could fix it for you. But instead I
sap que ja anem directes cap a les dues de la tarda amb la nostra tertúlia d'esports, amb la radiografia, com sempre ben acompanyats amb nosaltres la Vanessa Ortega, la presidenta del Balafiavola. I Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
També està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, és curiós perquè dilluns passat ens va fer la pirula el tema de l'ordinador amb les videoconferències, la resta de la setmana va funcionar perfecte, jo avui estava tranquil, i avui una altra vegada, jo no sé si és pel nom o el navegador, jo què sé. Bueno, són les, com diu un company teu, Andrés, l'Andrés vull dir, Albert, l'hombre contra la màquina.
Bueno, això és que diem coses de vegades que no són gaire políticament correctes i ja estarem punxats.
Doncs això.
Però bueno, però persistirem.
Persistirem i tant. Si no és d'una manera, serà d'una altra. I si no, al final, a veure ja si acaba de millorar la història, us tinc aquí asseguts que ja en tinc ganes també. En fi, bueno, cap de setmana encara amb algunes competicions pendents de començar, però vaja, que d'aquí dues setmanes o tres jo crec que tot ho tindrem en marxa. Partit ahir al camp d'esports amb resultat de Lleida Esportiu 0, Europa 2. No sé si... Sé que va haver un penal, una polèmica, no sé si amb el penal hagués canviat molt la història o no. L'entrenador de Lleida, Gabri, va dir que el penal no és excusa. No sé com el vau veure, el partit. No sé qui vau anar, vaja.
No és excusa l'acció del penal, però com va dir el Gabri, bueno, pues, si ha passat passe, no? Ja va passar davant del Prat, no? Que hi ha una falta clara a Moja al minut 96, quan n'havia afegit només 5, o sigui, ja en passava un de l'afegit que porta l'empat, i ahir aquesta acció, doncs, que per mi és un penal claríssim, de fet, fins i tot el porter de l'Europa ho reconeix a l'afició del gol nord, no xiula, i a la contra, en tres passes, ens fan el 0-1. Però, bueno, no és excusa, perquè això és el minut 36 de la primera part, queda molt partit per endavant, està jugant al camp d'esports, està jugant davant d'una Europa que van vindre ahir, doncs, bueno, com si fos una excursió, doncs, que jo entenc, eh? És un històric l'Europa, però feia anys i anys i anys. La setmana passada em sembla que ho deia el Xavi, no? L'última vegada que va venir l'Europa em sembla que jo era en pantalons curts, no? Doncs per ells era una festa i van venir aquí, però no és excusa, doncs, aquestes dues errades arbitrals pels 6 punts que ha deixat escapar ja, o 4 punts, 5 punts, perdó, que ha deixat escapar ja el Lleida Esportiu del camp d'esports, no? Evidentment tenim una forma de jugar, doncs, que ja va advertir Gabri que convida a això, no? Que les transicions siguin mortals de necessitat, i és el que li està passant a l'equip. El problema és que, clar, són 3 jornades només 2 punts, i, bueno, projecte nou amb gent jove, doncs més enllà del joc i les sensacions el que es necessiten el resultat, i aquests de moment no estan arribant.
Clar. Bueno, i després veurem si no el fiquen nerviosos, perquè sí que acabem de començar, però cuidadito, que tot això que se perd després costa molt recuperar-ho, i tornar després ficar-nos a dalt de tot, que és el plan que tenim, malament rai, eh?
Suposo que per l'Europa venir al camp d'esports és un luxe, ja, també.
No, era una festa major. Vindré del barri de Gràcia, vindré a jugar a Lleida, allò, amb un camp com el del Lleida, doncs, bueno, és festa major per a ells.
No, ho dic perquè, aviam, vull dir, el club estarà com estarà i les persones que hi treballen doncs, són com són, però les instal·lacions, almenys pel que fa al futbol, a la gespa em refereixo, i l'envergadura del camp d'esports, doncs és un camp que està molt per sobre de la categoria en la que està transitant hores d'ara esportivament l'equip, el club.
Home, evidentment, no? I es mereixeria com a mínim dues categories amunt, però, bueno, és el que hi ha, és el que tenim, I bueno, ens toca aguantar amb això. Tenim una de cal, una d'arena, vam guanyar la Copa del Rei, però perdem a la Lliga. Potser ens interessaria més estar més afinats a la Lliga que a la Copa.
Bueno, Copa del Rei, Copa Rei.
A la Copa Rei, sí. No, és que clar, aquest és un dels problemes. No? Ja ho dèiem l'any passat, en algun partit, quan estàvem a segona B, o sigui, tercera categoria de futbol estatal, d'alguns equips i fins i tot àrbitres, no?, que abans de començar el partit a l'escalfament se feien fotos al camp d'esport, no? Doncs aquest any la majoria d'equips que transitaran pel temple segur que es faran fotos, no?, perquè és un estadi que fa patxoca i és un estadi superior categoria. Precisament per això, home, és especialment greu, doncs, que en els dos primers partits que s'ha jugat al camp d'esports, que hauria de ser una de les principals armes de l'equip de Gabri, doncs només haguem estat capaços de sumar un punt.
Home, a segona B ja ho era, ja ho deien. Primer, a casa s'ha de guanyar tot i després a fora anar fent. Ara igual.
Clar.
Bueno.
No, i més amb rivals doncs, com l'Europa, no? Vull dir que, a veure, amb tots els meus respectes, però bueno, és que és l'Europa, tu. Vull dir, això ens ho farem un par de, sí, de dir-ho aquesta temporada. I que la gent no ho malentengui com una manca de respecte cap a l'Europa, cap al Brea, cap a l'Andratx i tal. Però, bueno, és qüestió d'història, no? Mirar temporades, mirar categories i, evidentment, bueno, i tu mira les xarxes i, com deia el Xavi, no?, per la gent de l'Europa, doncs, Lleida era festa major, no? Vaien encabronats pel tema dels preus de les entrades, però per ells era una gran festassa, no? Aleshores, bueno, és una de les armes que ha de tenir Lleida Esportiu i que, de moment, doncs, no se n'està sortint.
És d'hora dir-ho, però som 18 a la Lliga. Aquest any no hi haurà allò de primera... O sigui, és lligueta com sempre, fins al final. Som 18, els 5 darrers baixen de categoria, que no sé en quina categoria ja anirin a parar. O sigui, quan se baixa de segona ref, on se va a parar?
A tercera ref.
Ah, ja a tercera ref, vale.
Sí, o sigui, amb perdó, a prendre pel cul.
Vale. O sigui, després de tercera ref ja ve primera catalana, suposo.
Sí.
Vale,
sí.
Bueno, és igual, o sigui, ull
sí, perquè...
Bueno, a veure, de 18, 5 baixen, el 13, baixaran els pitjors 13s de tots els grups, i després pugen a primera ref, només el primer, directament, i juguen la fase d'ascent els 4 següents, o sigui, fins al 5è. És molt d'hora, això està clar, és molt d'hora, això ho tinc claríssim, però també estic d'acord amb el que deia el Xavi. Tot el que vas perdent ara, després ho has de recuperar i esperar que els demés palmin, que els demés aniran palmant. Però hores d'ara, el Lleida Esportiu, amb 3 jornades, té 2 punts i ocupa la 14a edició, posició, amb descens directe. I el que veig també al Casillas és que tenim 3 gols a favor i 5 en contra. O sigui que ens en marquen més que no pas en marquem. I això és símptoma de, bueno, d'on estem. D'on estem. Vaja. No sé, de totes maneres, s'ha canviat alguna cosa, vosaltres que heu vist els partits? Se segueix jugant el mateix, no? Faltava jugadors?
Bueno, a veure, és el que deia l'Albert. La plantilla és jove i s'ha d'acabar de confeccionar aquesta plantilla, no? Però, bueno, tampoc no il·lusiona molt la plantilla que tenim, eh? Vull dir, tenim el que tenim i, bueno, haurem de lluitar fins al final. Penso que el fruit vindrà més endavant, quan la plantilla estigui més preparada i adequada a la categoria,
Com sàpiga...
No, jo, en referència a la teva pregunta, no, home, aquest any intentem jugar a futbol, intentem construir, bueno, intentem sortir amb la pilota jugada. El que passa és que per jugar el que intentem jugar, que està molt bé, bueno, doncs, potser ens falta la figura aquesta de l'estòper, no?, del mig centre defensiu top, no? O sigui, per exemple, podria ser un fal si estés al 100% i estés, doncs, a tots els nivells al 100%. Faltaria també un tio que remenés les cireres, que aquest seria, doncs, un Tim Araujo, doncs, també si estés al 100%, i després un nou, doncs, solvent. O sigui, ahir, tot i el 0-2, els últims 5 minuts s'han comptat 3. I no en fa cap. Yeah. Que no és atacar a Sanko ni molt menys, vull dir, però és constatar el que va passar. No? Aleshores, tenim una forma de jugar que té els seus riscos, ja ho va dir Gabri, com poden ser les transicions, i que, bueno, doncs ens faltarien potser aquestes 3 peces, no? Que una podria ser fal, l'altra podria ser Araujo, doncs, si aconseguim que estigui el 100%, i la figura del nou, que, bueno, aquí des de l'any de Pedro i Juanto, que no l'hem tingut.
Mm-hmm. Xavi, t'has pogut fer soci ja?
No, però hi vaig.
Ah.
Un país puntual. Sí.
No, és que l'altre dia em comentaven també una persona que es volia fer soci i realment no sabia ben bé ni com ho havia de fer, ni què passava amb un conte que li van dir que era, que després no era, i no, bueno, no... Jo no ho he mirat, però sembla que no estava tan clara la cosa.
No, si vas a fer-te soci, te diuen que no pots pagar en efectiu, llavors ingressa en un compte, i el compte és un compte del Banc de Sabadell, si vos t'acompanyen al caixer del Banc de Sabadell, al caixer, no cal entrar dintre el banc, i ell ingressa els diners al compte que ells te diuen, i ja està.
I ja està.
Tot va igual.
I ja ets soci, bueno.
Bueno, el que passa és que continuem amb protocols Covid 100%.
Ja. Bueno, de totes maneres, la gràcia de tenir el camp d'esports tan gran és que ahir hi havia 700 persones, més o menys,
El que va és que el Covid hi és, evidentment, no podem baixar la guàrdia, evidentment, però, home, potser sí que podem començar a flexibilitzar una mica, no? Sí. Nosaltres, per exemple, els mitjans de comunicacions continuen fent estar al camp 3/4 d'hora abans de començar el partit. I són 4, perquè són 4. L'Òptica Ràdio, els de UAU, Segre Mañana, Catalunya Ràdio i els quatre que venen de fora. Ja està, i el Sergi Tor, no?, d'aquesta casa.
Espera, que t'ha enviat el Sergi Tor, aquest any, eh? També.
Sí. Té reforç. A veure si serà ell el gafe, tu. A veure si el
sí, potser sí. A veure.
En fi, no, però...
No, és conya.
No, però
jo crec que hauria de flexibilitzar una mica. I en el tema dels carnets, doncs, aquest és un dels temes, no? La mitjana d'edat de la gent que és abonada de Lliga Esportiva és la que és, no? Aleshores, això, doncs, de tenir que entrar a pàgines web i anar a fer ingressos i tal, bueno, pues la gent és més, doncs, d'anar a oficines.
Jo
crec que, tenint en compte com estan les coses, doncs, es podrien renovar, per exemple, guixetes, no? De la mateixa manera que vas aquí a guixetes a recollir el carnet físicament, doncs, hòstia, es podrien habilitar unes hores a la setmana per fer allí d'efectiu la renovació.
I tant.
Però...
No passaria res, eh?
Vanessa Ortega, com ho veus des de la distància?
La veritat és que... Al·lucino per tot plegat. I portem 12 minuts parlant d'un equip que juga a segona ref.
Sí, és curiós.
Quan, la veritat és que hi ha clubs a Lleida que estan en una altra òrbita i penso que es mereixen també més temps.
I tant que sí. Sense anar més lluny, el Lleida llista que va jugar una final, que la van perdre, però van jugar una altra final. Ens tenen molt mal acostumats al Lleida llista, però molt mal acostumats.
Bueno, és que aquesta setmana han passat dues coses que són absolutament extraordinàries per l'esport de Lleida i que, sobretot, una ha passat bastant desapercebuda, no? I és que el club tenista de la Borges Blanques ha debutat a la Champions League. O sigui, és el primer club lleidatà de la història que juga la màxima competició continental.
Imagina't.
I no només això, sinó que ha guanyat els 3 partits.
Caram.
Vull dir, ha passat a la segona ronda, no? I llavors, la feinada que estan fent a les Garrigues, que ja van fer el centre de tecnificació, amb l'Enric Vall tirant del carro, que també se mereix un monument a aquest home, és absolutament espectacular i molts cops doncs, passa doncs, desapercebuda una cosa que per mi, sens dubte, ha set juntament amb el Lleida Llista Blava la notícia esportiva de la setmana.
Sí.
El Llista, com que estem a l'acostumat, sí que li donem més vidilla, bueno, hi ha més seguiment, però bueno, jo no em cansaré de repetir-ho. No, perquè estiguin mal acostumats, no és absolutament de traca i mocador que fa aquesta gent.
No, evidentment.
Dissabte Mollerussa es va jugar una Supercopa d'Europa. Supercopa d'Europa, amb una representació lleidatana. Bueno, jo crec que tant el tenista de la Borges com el Lleida Llista Blava aquesta setmana han fet història per l'esport lleidatà i això ho reconeixeu.
Clar.
I explicar-ho, evidentment. No, i aplaudir-ho.
Evidentment. No, i que la gent ho sàpiga i hi ha vida més enllà del futbol. Vanessa Ortega, novetats del Balàfia Volley.
Bueno, nosaltres també vam ser campions dissabte del primer torneig de pretemporada a Saragossa. Vam revalidar el títol de l'any passat i vam guanyar els 3 partits que vam jugar i la veritat és que amb molt bones sensacions. Avui s'incorpora ja l'últim fitxatge de l'equip i ja tindrem la plantilla completa i a punt el dissabte per la Lliga Catalana també.
Per cert, vau anar a Saragossa, em dius?
Sí.
Va ser ja un desplaçament bastant normalitzat, parlo de històries sanitàries, eh?
No, hi havia públic, vam poder entrar jo i un altre directiu, però no sense públic,
bueno.
Encara.
I dissabte?
I dissabte anem a Barcelona, a Llars Mundet, que és la seu de la final de la Lliga Catalana, i, bueno, amb moltes energies, amb molta il·lusió de tornar-la a guanyar. La vam guanyar fa 3 anys i bueno, a veure què passarà.
Per cert, el tema del voleibolitzat, que és una, bueno, una activitat que va posar en marxa perquè els escolars s'atencessin al vòlei, perquè a més el vòlei, recordeu que si vols en parlem un dia, el vòlei a Lleida va ser un esport que en el seu moment, escolta, era un esport, home, no diré majoritari, però que sí que en àmbit escolar i no escolar se'n sentia parlar, hi havia equips molt ben posicionats a les seves competicions. El tema del voleibolitzat tornarà a estar en marxa aquest curs?
Sí, el reprenem, si la situació sanitària també ho permet, perquè bueno, les escoles estan una mica reticents a l'entrada de gent de fora i així, però bueno, en principi sí que ho reprendrem i la veritat és que enguany també estem recollint una mica els fruits que havíem posat a les escoles. Enguany tenim un boom masculí, que això feia molt temps que no passava, tenim 14 jugadors infantils, 22 cadets i 14 juvenils. Per a nosaltres això és una passada, perquè la veritat és que gràcies a això doncs farem un segon equip cadet masculí, que això no havia passat mai a Lleida, de tenir més d'un equip en la mateixa categoria masculina. I al final doncs crec que el treball que es va fent, que a vegades sembla que no es fa, però que costa i que són mesos i a vegades anys, però al final doncs sempre s'acaba recollint si fas una bona feina i si plantes una bona llavor.
Bueno, pues ja ho sabeu, estan al pavelló Juanjo Garra, al CK, haureu de fer els quadrants una mica més grans ara per poder encabir més equips.
Bueno, aquest és un altre tema, Ricard. No toquem tema instal·lacions perquè aquest és un altre tema. Tornem a estar igual i és cert que el tema del pavelló 11 de setembre, que ho està patint el lleidallista i l'associació de Atana d'handbol, repercuteix, té danys col·laterals amb altres equipaments i al final pues, tota la gent del món de l'esport també estem empatitzant amb la situació perquè la resta d'instal·lacions han d'acollir els entrenaments dels clubs que s'han quedat sense hores a l'11 de setembre i esperem que de cara al gener tot això canviï i es torni a normalitzar.
Però podeu desenvolupar tota la vostra vida al Juanjo Garra o no?
Sí, el que passa que nosaltres penseu que hem reduït equips femenins arrel de l'acord amb el
CSEI. Sí, és veritat, és veritat.
I malgrat haver reduït equips, continuem amb una manca important d'instal·lacions. Penseu que el primer equip només hi ha un dia a la setmana que pot entrenar en pista completa, jugant a Primera Nacional. Vull dir que bueno, tots hem de fer esforços i en el nostre cas estem entenent la situació. Esperem que tot això, com sempre dic, que quan sembres, no? Llavors, que després ho puguis recollir. I la veritat és que l'Ajuntament de Lleida, també ho he de dir, ens ho agraeix molt, no? Que ens posem una mica en la pell dels altres i cedim instal·lacions, perquè la instal·lació no és nostra, és municipal, però és evident que nosaltres ens posem al lloc també dels altres i intentem cedir tot el que podem.
Bueno, no, o sigui, cediu hores d'ús, per entendre'ns. En fi, el lleidallista Xavi...
Molt bé, home, molt bé. M'agrada perdre, molt bé, home.
Home,
una plantilla que va fent els canvis a poc a poc, va entrant gent jove i, bueno, i això està bé, home, tindrem futur, home.
Home, jo recordo fa 5 o 6 anys en aquesta mateixa tertúlia que em va dir, ui, se'n van dos o tres a veure què passarà, i escolta, de moment bueno, s'ha sabut fer molt bé, que no és fàcil, eh?
No, és complicat, i els canvis són complicats, però bueno... Els que estan venint amb força, són canalla que han guanyat ja i que saben el que és ja començar a estar aquí, el propi fill del president, el propi fill de l'entrenador, i tota aquesta gent jove està tirant del carro, pues benvingut. No, el que no podem fer és apretar els que guanyin la Copa d'Europa cada any. No. Pues, tranquil·litat, piano, i estan fent bona penya.
I tant. Albert Escuer, que jo ara mateix no tinc aquí les dades. AM Femení ha jugat aquest cap de setmana?
No, descansava perquè havia partit a FIFA.
Ah, vale.
Ha jugat l'IDG Força Lliga, que va fer un amistós a la pista del Cornellà. Va guanyar doncs, sobre la botzina amb una jugada de pissarra i cistella de Marcos. Juan i Marcos, el que passa que la situació comença a ser preocupant perquè bueno, ja passem per 20 de setembre, falten els dos pivots, A més, Papi Branco finalment no arribarà perquè ha decidit rescindir el seu contracte amb el Barça. Recordem que és un jugador que està cedit pels Blaugrana al Barris Nord. I clar, Gerard Encuentra està fent la pretemporada sense pivots, amb tot això que això implica, i falten tres peces. A mi l'exterior no em preocupa. En excés vaja, però dels dos pivots sí. I després també pendents de l'evolució de l'Schreiner, que sembla que no va ser gran cosa, però va patir un esguinç, sembla que era un esguinç de turmell al partit de dissabte a Cornellà, i a veure com estan les coses. Perquè, a més, recordem que ara per ara el club té tres extracomunitaris. És Juan i Marcos, pendent de tindre el passaport italià, de moment no el té, Mark Hughes i Michael Carrera, i només poden jugar dos. La qual cosa, doncs, ja pinta que de cara a la primera jornada ja, doncs, Gerard Encuentra haurà de fer un descart. Aleshores, bueno, a veure si aquesta setmana s'activa una mica els moviments al Barris Nord, perquè si no, doncs, home, arribarem justet a l'inici de temporada. Per bé que a la pretemporada ho estem guanyant tot.
Sí. Per cert, veritat, que estic mirant que comencen el 10 d'octubre al Wishing Center, a l'Estudiantes. Bueno, és una prova de foc, eh?
Bueno, és que és el que diem sempre, és el típic partit que dius, hòstia, amb aquests millor agafar-los a la jornada 1 que a la 15.
Sí.
El que passa és que, clar, si vas a la jornada 1 sense pivots o amb pivots que porten dos dies aquí entrenant, doncs, bueno, a veure què passa, no? No ho sé, jo començo a estar una mica preocupat.
Escolta, t'enganyaré. Marc Gasol acabarà, no sé si ja ho ha dit o no ho ha dit, el bàsquet Girona o no?
De moment, no, oficialment no ha dit res.
Vale.
Ha ficat un parell de tuits d'aquests d'expectativa.
Vale.
Eh? No, però oficialment no ha dit res.
Però home, jugaria el bàsquet Girona de l'Aleport, del nostre grup, no?
Sí, home, clar, el seu club, que és el president i propietari.
Sí, bueno.
Home, seria un pepinasso tremendo. O sigui, tu tingués en compte que el Pau Gasol, amb 5 anys més, un peu menys, i després de 700 dies aturat, a lo tonto, l'ACB va acabar promitjant 9 punts, 5 rebots per partit, jugant a estonetes,
sí.
Que l'impacte de Marc Gasol a l'Ale Poro, jo ara mateix no sóc capaç de vaticinar quin pot ser.
Oh, però fins i tot d'afluència de públic als seus partits.
Bueno, i independentment del tema mediàtic, no? Però el tema esportiu, que sí. És el que interessa, el tema mediàtic. Bueno, a veure la FECU vendrà. De moment estem a 20 de setembre i no sabem ni si es donaran els partits, si no es donaran, quins són els protocols Covid, no sabem res. Vull dir.
Bueno,
és tot, el mètode fet.
El més calent a l'aigua ara ho tenim tot, eh?
Bueno. Sí, però evidentment, home, poder comptar amb Marc Gasol a l'Aleporo seria un pepinasso.
Estaria molt bé, eh? Estaria molt bé. Va, que anem directes a les dues. Marc Márquez ahir va fer quart a la cursa de San Marino a MotoGP amb un avançament doble pràcticament a la darrera corba. Segueix recuperant-se físicament. Poca broma, la caiguda de Jerez de fa any i mig. El mal de cap que li està portant, eh? No ho passa gens bé damunt de la moto i ho reconeix obertament, eh? Físicament segueix, no està en el 100%, la moto tampoc ho està, així tot fa quart, eh? És un fenomen, eh? Vull dir que això no ens n'hem d'oblidar, eh?
La caiguda mal recuperada, diria jo.
Sí.
Suposo que això haurem d'esperar que es retiri i faci les seves memòries, però algun dia ens explicaran, doncs, la veritat de tot plegat. Però realment, home, és una lesió important, però tampoc parles amb gent entesa, no? Metges, i diuen, bueno, home, és una lesió important, però no és una lesió per estar pràcticament un any i mig així.
Sí.
Així que, bueno, es van voler avançar els terminis. Bueno, això ja sabem, que el motociclisme, tenen un cable pelat, que a vegades els hi fa contacte i fan barbaritats, no? Jo recordo Jorge Lorenzo, que
sí,
no sé on va ser, que ho dic jo, l'operin divendres i corre diumenge. Clar, això és una majarada.
Sí.
Que és una majarada. No és el cas del Marc, però sembla que es va voler forçar i, bueno, t'està allargant tot una mica.
A veure, a l'endemà...
Sembla que torni a ser el mateix.
A l'endemà de l'operació feia flexions, o sigui que... O sigui, jo sí. També no les faria, per entendre'ns.
Sí, per això.
O sigui,
s'ha d'anar amb un nivell conté.
Bueno, però vull dir així tot, fixeu-vos, eh? Va, anant tot malament va quart. O sigui, és que jo crec que tenim Marc per anys si realment la part física, que és importantíssima, es va recuperant. Potser tardarà més temps del que ens agradaria, però es va recuperant. El que sí que crec que va prendre la decisió correcta, potser tard i tot, potser ho va fer també per la Covid, és Valentino Rossi, eh? Ja va dir que es retirava ahir davant del seu públic, que hi tornaran d'aquí un mes, però vaja, que no aixeque cap, eh? Que no passa del 17-18è, eh? No sé si és bo que baixi a una carrera.
Home, jo penso que se va equivocar. Podia haver retirat-se abans i haver quedat com un senyor. Ara s'està arrossegant pels circuits.
Jo també ho crec.
Sí, és una pena, perquè una carrera legendària, al final, l'últim que quedarà serà la patada de Marc Márquez i el fet d'arrossegar-se per les pistes. No?
Sí.
I és una pena, perquè realment Valentino Rossi ha
sigut un del motociclisme. Per treure el barret,
vale. Sí, correcte.
Però per això... Però al final, els records més recents que tens són aquests.
Sí, estirem massa.
Que Marc Márquez i acabar el 16, el 17, el 18.
Sí. Va, que arribem a les dues. Escolta, Albert Square, Vanessa Ortega, Xavi Pérez, com sempre, un plaer. Que tingueu bona setmana dilluns vinent, que crec que no és festiu. No és festiu, no us toca encara, i tornem, eh?
Vinga, va.
Adéu, bona setmana.
Adéu. Nosaltres que ja anem directes cap a les dues. Demà hi tornarem puntuals, com sempre, a les 12:20. Soc el Ricard Álvarez, que acabis de passar un bon dilluns.